Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu cada dia també per internet. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Una temporada més ja tenim aquí els play-offs de la Lliga Endesa. Demà dijous, a partir de les 8, Unicaja i Herbalife Gran Canària seran els encarregats d'encetar aquestes sèries de quarts de final que ja sabeu que són el millor de tres partits. Sergi Vidal i Xavi Rey.
Parece que es uno de los que mejor baloncesto hacen toda la liga.
El pabellón es estupendo y bueno, esperamos recibirlos allí pues cálidamente y que les cueste mucho ganarnos.
Demà a les 9 entraran en escena València Cajasol. Parlen Justin Dolman i Tomàs Satoransky.
Sevilla had a great season. They played very well.
Tenemos mucho respeto a Valencia, que ha hecho una temporada muy grande, pero queremos también enseñar que sí que podemos competir.
I demà, també a les 9 de la nit, arribarà el torn de Barça-Baskonia. Huertas i Nochani.
El Baskonia siempre es de los rivales más peligrosos, ¿no?
Pienso que nosotros tenemos que jugar el 100% y un poco más.
I el darrer primer partit de quarts es disputarà divendres a les 9 de la nit i enfrontarà Madrid i CAI Saragossa. Chacho i Pedro Llompar.
Tendremos que estar pues muy concentrados desde el principio para poder ganarles.
Será complicado, como siempre es jugar contra jugadores de tanta calidad.
Doncs entre aquests 8 equips sortirà el campió d'una Lliga Endesa 2013-2014, que amb el permís de Baskonia, del CAI, també de l'Unicaja, de l'Herbalife i del Cajasol té 3 candidats al títol: Madrid, Barça i València. I compte amb el conjunt de Perasovic, que ja ha demostrat aquesta temporada que és capaç de tot i més. Comencem.
Bàsquet al Dia. Òscar Merino.
Uns play-off amb els que Francesc Roca s'estrena en el seu nou càrrec com a president de la Lliga ACB. L'executiu català té molts reptes i molts objectius ara endavant, però en sobresurt un.
Hay un objetivo donde vamos a trabajar ellos, nosotros conjuntamente, que va a ser el más importante, que es luchar por conseguir al máximo nivel que podamos recuperar la confianza, recuperar el nivel de seguimiento, recuperar la pasión del seguidor de bàsquet en Espanya.
Doncs tant de bo, que Francesc Roca, amb l'ajuda de tots els que d'alguna manera o una altra formen part del món del bàsquet, pugui aconseguir aquest objectiu, fer que el públic, l'aficionat del bàsquet, doncs pugui recuperar aquesta passió per aquest esport i que el bàsquet pugui tornar a créixer. Nosaltres, la gent del Bàsquet al Dia, portem el nostre gra de sorra parlant de bàsquet cada dia. Una hora diària de 9:15 a 10:15 amb l'Adrià Santa Susagna. Bona nit.
Bona nit.
La Marta Casanovas, el Xavi Pagan i el control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un nou Bàsquet al Dia en el que seguirem escalfant motors de cara als imminents play-offs de la Lliga Endesa. Parlarem amb Pere Capdevila, director esportiu d'una Bruixa d'Or Manresa que segueix necessitant de 500.000 euros per seguir existint. Parlarem de l'American Basketball Campus i tancarem la paradeta fent tertúlia avui amb l'ex-ACB Jaume Comas i el periodista de la Federació Espanyola de Bàsquet, el Xavi Oltra. Amb tot això, fins a 9:15. Gràcies per escollir-nos, per viure amb nosaltres el millor bàsquet. Turn I abans toca posar-ho tot en ordre, repassar noms, notícies de la jornada, parlem de l'ACB, s'apropen als play-offs.
Que demà comencen i recordem els enfrontaments. Dijous a partir de 8:45 de la nit, Unicaja, Herbalife, Gran Canària, i a partir de les 9, dos partits, Barça, Labor, Alcucha i València, Cajasol. Per divendres, un partit, Madrid, Zaragoza.
Mainoldi.
Causarà baixa per lesió en el primer partit de la sèrie de quarts de play-off. Davant del Barça, de la pivot basconista es va lesionar a la recta final de l'últim partit de la fase regular davant del bàsquet Fuenlabrada i les proves que se li van realitzar van determinar que pateix un microtrencament de fibres del bassó intern de la cama esquerra.
Zoran Dragic.
El jugador de l'Unicaja serà operat per la pubàlgia que li impedia jugar. L'eslové superarà Sevilla pel doctor Manuel Martín. El període de recuperació serà d'uns 30 dies.
Justin Dolman.
El jugador del València, l'MVP Orange 2013-2014, assegura sentir-se feliç. Confessa que aquest any és el més rodó de la seva carrera, però que encara no ha arribat al seu sostre i que vol guanyar més i ser millor cada dia. Sobre el seu futur afirma que li agradaria acabar la seva carrera a l'ACB.
Doncs no sé on acabarà la seva carrera, però molts apunten a que segur vestirà de blaugrana la propera temporada. Solidaritat!
L'Unicaja es solidaritza amb els afectats per les inundacions a Sèrbia, Croàcia i Bòsnia i sortejarà samarretes, pilotes i altres objectes de l'equip.
Esport Barça.
El club blaugrana ha realitzat un vídeo per animar l'afició en el Palau Blaugrana. Sincerament, és espectacular, on podem veure a Mario Esonja fent de repartidor, a Huertas fent cafès, a Papa Nicolau de cambrer, a Brines com a quiosquer o a Joey Dorsey fent de taxista.
Doncs el vídeo sona així. Ara hi ha un aficionat que surt de casa seva xiulant l'himne del Barça.
Perdona, saps si aquí viu un tal Xavi Pasqual?
No tenim ningú.
Es troba Mario Esonja parlant en català. Esonja parla en català. Segueix pel carrer, caminant, tot feliç, aquest aficionat del Barça.
Bon dia, què és
una cosa?
I entra en un... en un panx, diria, i està Huertas.
Qui tens?
Parlant en català, també.
Triplazo.
Triplazo, diu Huertas, que llença un paper a la brossa. Segueix l'espot, ara es troba amb Papa Nicolau, que li fa un mig bloqueig pel mig del carrer fent de cambrer, Papa Nicolau. I ara arribarà un quiosc, on està Àlex Abrines, depenent.
Bon dia.
Bon dia.
Em pots donar el diari d'avui?
Esclar. Però com es presenten els collos de bàsquet? Però no t'agrada el bàsquet?
Sí que m'agrada.
Ara arriba un millor, que és Joey Dorsey, fent de taxista parlant en català, Joey Dorsey, eh?
Hola. On anem?
On anem, diu? On anem?
No, tu ets el Dorsey.
Qui?
Dorsey.
No, jo no sóc el Dorsey.
Boníssim.
El Palabra Orana.
Ok, sí.
Doncs ara fa un cloquet d'ulls del Joey Dorsey i acaba el vídeo, se la porta cap al Palau Blaugrana. Boníssim, eh? El Joey Dorsey parlant en català diu, jo no sóc Dorsey, eh? Espectacular, eh?
Brutal, brutal.
El vídeo del Barça per promocionar els play-offs que comencen demà dijous i que el Barça juga demà a les 9 de la nit, el primer partit dels quarts a casa del Palau contra el Baskonia. Seguim més coses, parlem del Planeta FEB i del Plaza 2014.
La gira promocional de la Copa del Món Espanya 2014, promoguda per la FEB i que compta amb el patrocini de CaixaBank, ha passat per València. En aquesta ocasió, fins a 500 jugadors procedents d'arreu de la comunitat valenciana han volgut participar en una festa del bàsquet dirigida a fomentar la pràctica de l'esport. Salvador Fabregat és el president de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana.
Para nosotros el baloncesto es el baloncesto de formación. Para nosotros el baloncesto de élite se escapa un poco a nuestras, además por ley se escapa a nuestras competencias. Y el baloncesto de élite es simplemente nuestra referencia. Es la referencia para que los chavales estén. Pero en lo que nosotros nos volcamos, en lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros es nuestro fin y nuestro objetivo de ser, es en el baloncesto de formación. Nuestro objetivo es ese, contando con que luego hay que darle salida a esos chavales con unas competiciones ya de seniors o de más mayores para que esos chavales sigan jugando.
Ens passegem per Europa, comencem per la Lliga Adriàtica.
Perquè hi ha hagut canvis. a l'Evski de Sofia Búlgar es va convertir en nou equip de la competició per 3 temporades i el que no jugarà més serà l'Helios Eslové, que ha renunciat a la plaça per problemes econòmics.
Rússia.
Primeres destitucions. Evgeny Pashutin ja no serà l'entrenador del Lokomotiv Kuban després de deixar perdre un balanç de 0-2 als quarts de playoff contra el Cheska. El principal candidat ara és Jonas Kaslauskas.
Turquia.
El Fenerbahçe va guanyar la pista del Pinar 67-74 amb 19 punts de Bogdanovic i ja és a la final de la Lliga Turca. El rival surt del Galatasaray Bambit, que de moment van 1-1.
Itàlia.
El Milan es deixa sorprendre i derrota el Pistoia al cinquè i definitiu partit de quarts de playoff per 88-78. Hackett va anotar 20 punts. A la semifinal se les veurà amb el Sassari. A l'altra banda del quadre, a l'altra semifinal, Roma i el vencedor de Montepaschi, Reggio Emilia.
Tanquem el repàs amb la NBA. Anem a veure què ha succeït aquesta matinada.
Que Oklahoma ha empatat l'eliminatòria a la pista dels Spurs per 92-105. Destaca els 40 punts de Russell Westbrook, els 10 rebots de Kendrick Perkins i les 10 assistències també de Westbrook.
Com queden els play-offs?
A la conferència Oest empata 2 victòries entre San Antonio i Oklahoma i a la conferència Est guanya Miami 3-1 contra els Pacers d'Indiana.
I torna a aparèixer Donald Sterling.
El propietari de Los Angeles Clippers sancionat de per vida per la NBA pels seus comentaris racistes captats en una gravació privada durant un partit el passat mes, lluitarà fins al final per mantenir-se com l'amo de la franquícia, desautoritzant la seva dona, Shelly Sterling, perquè pugui vendre-la.
Doncs això és el que diu l'advocat de Donald Sterling. Queden repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui dimecres 28 de maig 2014. Hem de parlar tot d'una dels play-offs de la Lliga Endesa.
Hola, sóc l'Àlex Montbrú i escolteu Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs podem dir que el gran candidat a conquerir el títol de Lliga, guanyar els play-offs, és el Real Madrid, que comença els quarts de final jugant contra el CAI Saragossa. Escoltem a Sergio Rodríguez i Pedro Llompar.
Primero estamos contentos por la liga regular que hemos hecho. Hemos sido muy, muy constantes y regulares durante todo el año. Y ahora, pues bueno, tenemos la ventaja de campo, jugamos contra el octavo clasificado. El año pasado también jugamos contra ellos en semifinales, un equipo complicado que nos pone las cosas muy difíciles y tendremos que salir muy concentrados.
Bueno, sin duda es una eliminatoria muy complicada. Si el Madrid ya solo ha perdido 2 partidos en toda la temporada, pues bueno, se antoja un playoff difícil. Va a ser difícil poder ganarle 2 partidos seguidos, pero bueno, lo afrontamos con ilusión y sabiendo que en el deporte todo es posible.
Doncs el Madrid CAI, primer partit de quarts, es jugarà divendres a les 9 de la nit i qui guanyi d'aquesta sèrie en semifinal s'enfrontarà contra el guanyador de l'eliminatòria Unicaja Herbalife. Parlen Sergi Vidal i Xavi Rey.
La eliminatoria muy complicada, un rival que juega realmente bien y que ya nos ha ganado, ¿no? Hace un par de jornadas, así que máximo respeto y sabiendo que tenemos que jugar muy duro para pasar a la siguiente fase.
Va a ser bastante igualado porque hemos quedado pues cuartos y quintos. Va a ser un partido muy complicado, el factor cancha suyo va a ser determinante y bueno, jugamos contra ellos hace poco, pero no podemos fiarnos de ese partido ya que seguro que guardaron cosas, así que creo que va a estar muy, muy reñida la cosa.
I per la seva banda, Pedro Martínez, l'entrenador de l'Herbalife, destaca la bona lliga regular que han fet els de Canàries i diu que l'objectiu ara mateix és aconseguir el pas i les semifinals.
Nosotros estamos con ganas de competir, con ganas de hacer las cosas bien hechas, de sufrir, de pasar momentos difíciles, de superarlos. Ganar, que para nosotros pues obviamente sería un hito muy importante y tenemos el reto de, hemos hecho una temporada histórica en cuanto a la liga regular y ahora el objetivo es hacerla histórica con mayúsculas, ¿no? Con no con la primera sino con todas las letras en mayúscula y eso pasa por volver a jugar semifinales como ya hicimos el año pasado.
L'entrenador destaca noms propis i què és el que li preocupa del conjunt de Joan Plaza.
Un equipo muy físico, Ryan Toulson está en un momento de forma buenísimo, los bases son muy, muy anotadores, tanto Granger como Callaway, tienen aleros muy grandes que cerca de canasta son peligrosos, Nick Cannermelle también es un jugador muy anotador que es difícil defenderle bien, y luego bueno, Fran Vázquez en ataque y en defensa ha hecho una temporada magnífica, ¿no? De las mejores temporadas de su carrera.
Per Pedro Martínez, la pressió serà més forta per l'Unicaja.
Máxima tensión, máxima presión para los dos equipos. Yo creo que para ellos un poco más, por el hecho de que juegan, tienen el factor pista a favor y porque nos doblan en presupuesto y porque son un equipo de Euroliga y pues tienen muchísima más experiencia que nosotros, ¿no? En ese tipo de en avanzar en competiciones como la Liga CB.
I per cert que Pedro Martínez ha confirmat que Eulis Baez, ara mateix lesionat, jugarà, però no en les seves millors condicions.
Doncs el primer partit de l'Unicaja Herbalife es disputarà demà dijous a les 8. I pel que fa a l'altre cantó del quadre, demà a les 9 es juga el primer partit d'aquests quarts de final de la sèrie València-Cajasol. Parlen Justin Dolman i Tomas Satoranski.
They're a very good team. They played very well towards the end of the season. So it'll be a difficult matchup, but we're looking forward to it, and it'll be an exciting series.
No somos favoritos, seguramente. Además, Valencia hizo una temporada increíble y tenemos mucho respeto, pero vamos a intentar, como te he dicho, competir. Y aquí en la Liga Endesa siempre se puede sorprender, ¿no?
Justin Dolman, que deia, parlava de la dificultat del compromís d'aquesta eliminatòria contra el Cajasol i parlava també de la gran temporada que està fent el conjunt andalús que entrena Aito García Renés. I el guanyador d'aquesta sèrie, València-Cajasol, s'enfrontarà a la final, o millor dit, a les semifinals, amb el guanyador del Barça, Baskonia. Parlen Marcelinho Huertas i Andrés Nochone.
Un rival que se sabe por historia que es muy duro, y yo creo que un rival que nadie le gustaría enfrentar en una serie de playoffs, sobre todo jugando a tres partidos, que bueno, puede ser muy un poco trampa. Y nada, un rival que ya nos ha ganado esta temporada, tanto en Liga como en Euroliga, y bueno, habla que prepararse muy bien para poder hacer una serie muy seria, sobre todo para poder ganarles.
Pienso que es un gran rival, con mucha trayectoria y mucha historia en lo que es en playoff, obviamente que tiene una plantilla muy larga, muy competitiva, de mucha calidad, así que bueno, va a ser complicado. Creo que tenemos algunas opciones si jugamos a nuestro 100%, y creo que Barcelona es el gran candidato en esta serie, ¿no?
Més veus, escoltem a Víctor Sada.
No, aquesta lliga regular comença com l'any passat, ens va costar una miqueta de començar, de joc, de victòries, de regularitat, i aquesta segona volta ha sigut molt bona, amb dues derrotes només, amb un molt millor joc, amb una línia ascendent, i ara arribem, jo crec que, a un bon moment als playoffs.
No afectarà la Final Four de Milà?
Sí, està afectat ja, i crec que positivament per aquest canvi de una mica de mentalitat quan arriba el moment important, diferentment de la línia que portéssim, que era molt bona, o si vas amb una línia no tan bona, el moment important és quan has d'estar més unit i més concentrat que mai.
Caja Laboral, per primera eliminatòria de playoff, què et sembla?
Un rival difícil, que ens coneixem bastant, que els últims anys ens hem fotut moltes vegades, amb moltes eliminatòries, inclús pel títol i Copes del Rei i companyia. Però bueno, comencem dijous a casa, tenim ganes de començar els playoffs, que és lo maco, i això, amb ganes.
Marxem a Vitoria.
Fabián Coser, que destaca la importància del primer partit i diu que s'espera un Barça molt i molt fort.
Bueno, sabemos que en los playoffs, bueno, el primer partido es muy importante para la confianza, y bueno, creo que vamos en un jugar contra un Barcelona muy fuerte, un equipo que conocemos bien, que hemos jugado 5 veces este año, y bueno, creo que si jugamos bien 40 minutos, pues aquí tenemos opciones.
El francés explica que per guanyar el Barça s'ha d'estar molt bé.
Los dos últimos partidos hemos jugado mejor, pero bueno, para ganar Barcelona hay que estar bien, bueno, como le he dicho, 40 minutos, porque es un equipo que no te deja mucho el tiempo del partido. Y bueno, en su casa, bueno, tienen un poco más de presión que nosotros, pero bueno, si podemos hacer algo este primer partido, será muy bien.
Caser comenta que, tot i que el rival sigui el Barça, l'objectiu no deixa de ser guanyar.
Queremos ganar, queremos llegar en semifinal, pero hay que ir, bueno, paso a paso, intentar ganar el primer partido. Es una cosa difícil, pero creo que el equipo tiene muchas ganas de hacer algo en Barcelona contra un rival que, como he dicho, que hemos ganado dos veces y sí, queremos hacer buenas cosas.
I una de les claus per fer-ho pel jugador del Laboral Cucha és la defensa.
Cada posición va a ser muy importante. Tenemos que hacer un muy buen partido en defensa primero, porque el Barcelona, cuando empieza a meter y con confianza, es muy difícil de parar a este equipo. Pero creo que sí, el equipo estaba trabajando bien y está muy concentrado sobre su objetivo.
Un Fabián Coser que acaba explicant que no es centren en l'estrella de l'equip, Joan Carles Navarro, ja que l'equip blaugrana té una plantilla de grans jugadors.
Es que no estamos focalizados sobre solo Juan Carlos Navarro, porque Guadalajara está haciendo una buena temporada, hay Abuines que ha metido 8 triples el último partido. Entonces creo que es el trabajo del equipo que tiene que estar muy bueno.
Doncs demà dijous ja comencen els play-offs de la Lliga Endesa i si la cosa s'allarga molt, arribaríem fins al 29 de juny, abans de saber el nom del guanyador d'aquesta Lliga. Mentrestant, i canviant de terç, la gent del Manresa, del bàsquet Manresa, segueix vivint una altra realitat. Passen els dies i abans del 15 de juny, no queda massa, necessiten 500.000 euros. Ens esperen a Manresa.
Bàsquet al dia.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Doncs deixem de parar dels play-off al bàsquet al dia i marxem cap a Manresa. Seguim amb el programa director esportiu de la Bruixa d'Or, Pere Capdevila. Hola, Pere, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do quina temporada, Pere, no?
Doncs sí.
I tan felices, que ens les prometíem a principi, amb aquelles dues victòries consecutives, a les primeres dues jornades.
Sí, la veritat no ha sigut una temporada molt exitosa.
Una sola victòria en tota la segona volta. Com t'ho expliques?
Com ho explico? Pues seria massa llarg ara d'explicar, la veritat. Crec que no tindríem dos minuts en tot el programa.
Però quina explicació li dones al soci, o a l'accionista, o al seguidor de la bàsquet Manresa?
Doncs, bé, la veritat és que amb les situacions que ens hem anat trobant durant tot l'any, doncs ha hagut un punt que tots els inconvenients que ens han anat sortint i a la vegada que, bueno, la competitivitat de l'equip ha hagut un punt que cada vegada que hem tingut problemes o de lesions o de jugadors que han tingut problemes o no han estat al màxim nivell, doncs hem tingut, la veritat, hem tingut poc marge de maniobra, que és una mica la tònica dels últims anys. I bueno, ens hem fotut amb una situació que realment era complicat de sortir-ne. Els jugadors, pocs recursos tenien per ensortir-se, ni des del club tampoc hem pogut aportar moltes ajudes en aquest sentit.
Tu com et sents després d'aquesta temporada?
Bueno, clar, és frustrant, perquè no només jo, sinó tot aquí hi ha molta gent que s'esforça molt per intentar-ho treure endavant. I és una... Doncs, bueno, clar, és un desencís trobar-te una altra vegada en aquesta situació, no? I moltes vegades, inclús, la situació esportiva, que és molt... que és molt preocupant, però el dia a dia del club inclús és en alguns moments pues, bueno, és complicat donar resposta a la situació esportiva que viu l'equip, perquè a darrere doncs, bueno, ens arrosseguem molts problemes, no?, a nivell econòmic.
Sent conscients tots del que és el Manresa i de les dificultats que té per poder competir a la millor lliga d'Europa, però, Pere, es podia haver fet millor? O què s'ha fet malament aquesta temporada?
No, segur que es podia haver fet millor, home, sense cap mena de dubte. Sempre es pot fer millor. Moltes situacions que es podien haver... que ens en podien haver sortit millor. La pena és que tenim molt poc o cap marge de reconduir durant la temporada, no? I això, vulguis que no, doncs, bueno, és una dificultat més que sumem a la capacitat de l'equip.
T'ha defraudat algun jugador en concret aquesta temporada?
Bueno, no ho negaré. El final del Darlon Monroe ha sigut molt desconcertant. I més a més perquè durant la temporada no ens havia donat mostres en cap moment d'això. No? O sigui,
al contrari. Si havia donat mostres, sí, era d'implicació del projecte.
Sí, no parlo només d'esportivament, sinó inclús del dia a dia.
Sí, sí.
Pere Romero un dia li van preguntar directament i ho va dir, que la gent no es pensi aquí que és un tipus estrany, és un tipus de cada la setmana, que això passa de vegades, no? Jugadors que no són fàcils de treballar amb ell. No, tot el contrari. Però sí que és veritat que després de la Copa del Rei... No se'n sortia, i al final l'espantada aquesta va ser tot molt, molt, molt estrany.
Però va ser algú seu? Es va bloquejar com a jugador? No li sortien les coses? I va agafar el camí del mig?
Potser que el truquis a mi i li preguntis, perquè nosaltres tenim part de la informació, però bueno, jo crec que aquí hi ha una cosa... No ho sabem realment si és alguna cosa més, o que senzillament que ell no ho va saber portar.
Mm-hmm. També és cert que hi ha el tema econòmic, no? Hi ha deutes amb els jugadors, no sé si també s'ho va prendre doncs, d'aquella manera, va dir, si no cobro i se m'acaba la paciència...
És cert que no només amb ells, sinó sí. Sobretot amb els jugadors estrangers, que ja els hi pots explicar que hi ha un equilibri, tot el que tu vulguis, però des del seu punt de vista, algun d'aquests jugadors, doncs està clar, s'ho prenen com algú... Nosaltres ens ho podem prendre com algú més, no? El tema del Manresa, de l'equip, de la ciutat, tot això.
No, hi ha un sentiment però que ells no tenen.
Clar, i és molt complicat fer que els tinguin. O sigui, no és tan fàcil. És la persona ha de voler, ha de tenir aquesta mentalitat, i no vol dir que no els importi això. Però sí que aquest grau d'implicació no hi és tant. És algú que és realment complicat. Uh-huh. I més quan les coses van malament. I van molt malament. I cada vegada van pitjor. Aleshores, jo el que crec és que en aquest cas concret no ho va saber portar i, a més, es va equivocar perquè aquesta decisió pel seu futur jo crec que no és molt encertada.
Home, alguna porta s'haurà tancat, almenys a la CB o la Lliga Endesa.
Sí, però bueno, això ja ho veurem, tu. La veritat és que a mi ara m'importa bastant poc.
Sí. El va sorprendre?
Tenim altres problemes, però sí que és veritat que durant la temporada ha sigut un... Ens han passat moltes coses, i aquesta ha sigut segurament la que ha sigut més notòria, no? I més de cara fora ha sigut la més destacable.
Alguna altra cosa que puguis o vulguis explicar que ha passat aquest any?
No, n'hi ha diverses, però bé, tampoc és ara en aquest sentit, perquè sí que és veritat que bueno, això del Darlon Monroe és un tema evident i potser és la part extrema, no? Perquè a més tampoc és... Evidentment que sí que és cert que hi ha retardaments, però inclús no són tan extrems com en alguns altres equips. Mm-hmm. De la mateixa CB, no? I penso que això també és el que et deia abans. això explicarien el... Depèn aquí, hi ha gent que és més comprensiva o...
Sí, sí.
Bueno, o dona més com... O ella et dona més confiança a l'hora de... I a més, bueno, hi ha eines perquè, a més, ell aquests diners no els perdia, com és el fons de garantia, que ara els homes també hi poden accedir, vull dir, és que tot va ser una mica incomprensible.
Escolta, t'atreviries a posar-li nota a aquesta, a la temporada aquesta de la Bruixa de Manresa?
No m'atreviria, no soc tan atrevit.
Per què no?
Perquè no soc tan atrevit, sí, cadascú és com és, crec que no és, i no, sincerament, crec que no es pot resumir posant una nota, sincerament. Hauríem de posar notes a tantes coses que no acabarien.
Et volia preguntar pel tècnic, pel Pere Romero. Suposo que ha fet el que ha pogut, no?
Sí, jo crec que ell ho ha afrontat... Jo crec que ho ha afrontat amb molta, molta energia, molta confiança, molta seguretat, però bueno, està clar. Està en una espiral que era complicat de... que era complicat de recordar. I, a més, han seguit passant coses. Vull dir, quan ha arribat ell, o sigui que... No, han sumat entrebancs, o sigui que... No ha tingut fàcil.
Mm, el canvi d'entrenador no ha provocat la reacció que tots esperàvem. No sé si no era culpa de l'entrenador o potser el canvi va arribar massa tard.
Bueno, el canvi d'entrenador es va produir quan es va produir i aleshores, pues, després podem valorar ja... quan ja ha passat un temps, pues, es pot valorar, està clar. No produiria el canvi que es desitjava. Això és una evidència.
La feina de...
Al seu moment es va decidir fer el canvi, per diferents motius, no? Uh-huh. Com quan sempre passa en situacions com aquestes, que bàsicament és els resultats de l'equip.
Uh-huh. Però amb Borja Comenja el resultat final hagués sigut el mateix, imagino.
Això no ho sabrem mai.
Però la tendència, no? Per això es fa un canvi d'entrenador, no? Perquè la tendència sí, doncs, era la que era.
Sí, però és que sabien que no ho sabrem mai.
Això està clar.
Si no haguéssim fet el canvi. Uh-huh. I a part de la tendència, una mica la sensació de que en determinats moments l'equip com els propis jugadors, lamentablement, es col·lapsaven, no? Es desdibuixava molt l'equip, no? Sobretot això. Jo crec que aquest era el problema, tant els resultats en moments puntuals que en les situacions l'equip es desdibuixava. No? Això és, bàsicament, aquestes dues coses són les que van portar a decidir el canvi d'entrenador.
En una temporada normal, amb permanència o sense, però Pere Capdevila, com a director esportiu de la Bruixa de Manresa, hauria d'estar preparant o pensant en la propera temporada. Però la situació del Manresa ara mateix no és normal. Llavors, no sé què fa el director esportiu, si esperar a veure què passa l'any vinent.
Doncs intentar barallar els diferents escenaris. Això és el que fa, això és el que fa el director. Treballar amb els diferents escenaris que puguin haver.
I quin escenari creus que es produirà la propera temporada?
Doncs, sincerament, no en tinc ni idea. Jo espero i desitjo que sigui l'escenari que ve, però el primer pas no està a la nostra mà. El primer pas és que el Burgos pugui acceptar o no la invitació com a segon classificat que hauria de rebre per part de la FEDI que complissin els requisits. El següent pas seria que, com que som els penúltims, si el Burgos no pogués pujar, jo dono per fet que l'Andorra pugui pujar, ens convidessin al bàsquet Manresa. I en aquell moment seria quan nosaltres hauríem de poder complir els requisits que la CB ens demana. Hi ha uns quants passos, no? Jo confio que sí, jo confio que el Manresa l'any que ve pugui estar pugui estar fer bé.
Però abans s'han de recollir aquests 600.000 euros, que en queden 500.000 encara per fer realitat abans del 15 de juny.
Sí, a dia d'avui no sé com està el comptador, però sí, suposo que més o menys devem estar així.
Tu creus que hi haurà bàsquet a Manresa? No sé quina categoria, però hi haurà bàsquet a Manresa la propera temporada.
Sí, home, i tant. És una plaça que tradicionalment hi ha hagut bàsquet i sí, jo crec que Manresa hi ha d'haver bàsquet. Perquè la justícia és que hi hagi bàsquet a Manresa.
El president Vives, home, va ser tot optimista que ho podia ser la setmana passada amb aquella roda de premsa, però ho va pintar també prou negre.
Sí, sí.
I que no serà fàcil.
Sí. Està clar que no serà fàcil, però hem de lluitar fins a l'últim moment perquè sigui possible.
Passi el que passi la propera temporada, sigui la categoria que sigui, perquè creiem aquí el bàsquet al dia que Manresa, el Bages no es quedarà sense el bàsquet. T'agradaria que fos un Pere Romero a la banqueta?
Sí, el que passa és que jo crec que ara, a mi sí, el que passa és que ara el club està en unes altres guerres. Sí, com et deia, hi ha uns altres passos que s'han de... en els que ara s'ha d'estar lluitant.
Però li heu fet...
Ell ha posat molt de la seva part aquest final de temporada, tot i com està clar que els resultats no han acompanyat, però... Jo crec que ell ho ha enfocat amb la situació que escala l'equip de la manera adequada. Ara mateix, sincerament, no et puc dir què passarà d'aquí dues setmanes, perquè han de passar moltes coses.
Però...
Crec que ara tampoc és el principal problema que té el club.
No, està clar, però...
Està clar que algú o altre serà l'entrenador del Manresa.
I si té entrenador, que segur que sí, serà ell, o li heu fet saber la vostra voluntat de que us agradaria, si tot va bé, que seguís la propera temporada? O no heu arribat a parlar d'aquests temes?
No, ara mateix no hem parlat d'aquests temes.
Pere, ja per acabar, quin missatge li donaries a l'afició de la Bruixa o Manresa, del bàsquet Manresa, que la temporada passada va patir, que aquesta temporada ha tornat a patir, dos descensos consecutius, i que està pendent, no?, del que pugui passar la propera temporada?
Doncs que segueixi empenyent com han fet sempre. Que segueixin empenyent. Està clar que la situació del Manresa és complicada, com ha sigut tradicionalment els diria que no sempre, però gairebé sempre, i que segueixi empenyent, i de qualsevol manera, cadascú a la seva manera, que segueixi donant suport al bàsquet a Manresa, que és la manera que ens en sortirem.
Tu d'ànims vas bé, no?
Bé, molt bé. Home, ha sigut una temporada complicada, no t'ho negaré, però sí. Però no tenim altra opció que il·lusionar-nos i tirar endavant i tirar amb molta energia endavant.
Home, sempre es pot tirar la tovallola, però no et veig d'aquests.
No, i aquí és algú que no... És que, sincerament, no ningú s'ho planteja, eh? Us planteja, vull dir, que, hòstia, després deixem? No, això s'ha de treure endavant com sigui.
Doncs, Pere Capdevila, director esportiu de la Bruixa o Manresa, molts ànims des del bàsquet al dia, una forta abraçada, i tant de bo que Pere Romero pugui seguir la propera temporada de la banqueta de la Bruixa o Manresa, i si és a la Lliga Endesa, a la Lliga CB, doncs molt millor.
Moltes gràcies, Òscar.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Del 27 de juny al 17 de juliol, campus de bàsquet i anglès a Estats Units. Si tens entre 12 i 17 anys i t'apassiona el bàsquet, no et perdis aquesta oportunitat. Amb la participació de l'exjugador del Barça, Rodrigo de la Fuente. Del 27 de juny al 17 de juliol, vine a l'American Basket Campus CBA 2014, a Bellingham, Seattle. Més informació a campusbasket.com i al 667-721-901.
tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs després de parlar amb Pere Capdevila, el director esportiu de la Bruixa del Manresa aquí al Bàsquet al Dia, ara moltes coses sobre la taula d'aquest estudi número 1 de Radio Estel a tractar i escoltar opinions de Jaume Comas i de Xavi Oltra, exjugador ACB i periodista de la FEP, de la Federació Espanyola de Bàsquet respectivament. Hola Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola Xavi.
Hola, bona nit, Òscar.
Primer, Jaume, hem de parlar de moltes coses, de play-off, de l'ascens del Prat a la Decoro, de la situació del Manresa, de la Penya, etcètera, etcètera, però sabeu, el nomenament per fi, la CBT, nou director, nou president executiu, Francesc Roca, un català barceloní de 56 anys, no sé què us sembla aquest nou president, però en tot cas, després de 9 mesos ja tocava que la CB tingués un nou executiu, no?
Sí, ja tocava i bé, jo sobre el seu perfil professional, el que sé, el que he llegit i el que he vist, no tinc moltes referències, però no sé, així d'entrada, el primer que has dit tu, que ja era hora, i després que espero que tingui més trajectòria, pel bé del bàsquet i de l'ACB, que tingui més trajectòria que el Beto Agustí, no? El darrer que hi havia, que ha estat 2 anys i bé, ha estat un vist i no vist. Que doni una mica d'estabilitat, i sobretot regeneració, no? Que és una mica el que es demana, i que hi hagi també bon feeling, diàleg importantíssim en el moment en què ens trobem amb els altres sectors del bàsquet espanyol, com és la Associació de Jugadors o la Federació Espanyola, que ja l'acte del play-offs, de presentació dels play-offs d'ahir, abans d'ahir, doncs hi era, se va fer doncs, juntament amb el president de la Federació Espanyola, no? Per tant, aquesta entesa és bàsica perquè per remar tots, que tot i que és el tòpic, però és que és bàsic en els moments de crisi que hi ha, remar tots a la mateixa direcció perquè el bàsquet intenti recuperar tot el que li ha guanyat al futbol, Fórmula 1, etcètera, etcètera.
Mm. Jaume, què et sembla?
Home, doncs que sí, realment ja tocava, i bueno, com diu el Xavi, que si això ajuda que una persona d'aquest tipus aproximi a gent i sumi a grups diferents que fins ara hi havia, doncs millor que millor.
Sens dubte que té molta feina per endavant. La principal, i ho deia ara el propi Francesc Roca a l'inici del Bàsquet del Dia, escoltàvem el que deia ahir a la seu de la federació quan parlava de l'objectiu d'engrescar l'afició, tornar a fer créixer doncs, l'afició, no? L'interès per aquest esport que tant ens agrada i ens apassiona, que és el bàsquet. No sé, Xavi, si el fet que vingui també, perquè ve de la NBA, ha treballat a la NBA, és positiu també de cara al que pugui aplicar, coneixements que pugui aplicar a la CB?
No, només que hi entengui això, aquest esport o qualsevol esport, que l'entengui com un espectacle i que s'ha de vendre com a tal, que els millors que ho fan són a la NBA, doncs evidentment és un bon punt de partida. Se sap més o menys, fins i tot tothom sap una mica, o ell sabrà, els temes que hi ha sobre la taula urgents, no? Però fent així un a bote pronto, jo crec que el tema de les televisions, del contracte en televisió és bàsic, el tema d'ascensos està una mica desfassat, el tema de l'ascens, ja sabeu, de Decora, sí, sí. ACB, tot el que reclama.
Patrocines.
Jo crec que aquests dos temes són una mica urgentets, no? Sobretot el primer, el de la televisió, i això que ha dit ell, o dius que ha comentat, d'engrescar l'aficionat, això passa també per tornar a omplir els pavellons perquè estan últimament de baixada, també crec, segons les xifres que s'han donat últimament,
sí, sí.
I del Palau no en parlem, no? Per tant, potser el d'omplir pavellons i el contracte televisiu, però clar, omplir pavellons és un treball amb més llarg plaç, però el primer és això de la televisió, d'aconseguir un bon contracte, ingressos i un tractament ideal a nivell de televisió de la Lliga ACB.
Doncs drets televisius, patrocinis, també relacions, ho deia abans el Xavi, amb la FEP, també amb l'Eurolliga, que no passen pel seu millor moment. En definitiva, Jaume, que se li gira feina de debò, al senyor Roca.
Hi ha una feinada, però bé, esperem que, com deia aquell, que pitjor no es pot anar cap avall, doncs mirar endavant i venint d'on ve, no? Que si ha tocat a tema NBA, allà són els primers que saben enfocar aquestes coses de cara al negoci i a saber-ho vendre. A partir d'aquí, doncs jo crec que anirà cap amunt i esperem millorar. Pues, bueno, a curt termini serà difícil veure-ho, però aviam si en 2 o 3 anys la Lliga ACB torna a estar on es mereix.
Tant de bo que així sigui. Parem de play-off. Vinga, que comencen ja demà dijous. De fet, divendres es juga el Madrid-CAI, però demà tenim el València, que juga contra el Cajasol, el Barça, que rep el Baskonia, i ens queda l'Unicaja Herbalife. Jaume, vinga, començo per tu. Com ho veus?
Home, doncs és un play-off que bé, tal com ha acabat la Lliga tothom, doncs els emparellaments són macos, i el tema que és molt curt. Llavors no pots tenir cap disgust ni cap relaxació ni cap fallo, no? Perquè a 3 partits perden un significa doncs ja moltíssim, no? A diferència dels play-offs a 5. Llavors, doncs, bueno, la més igualada pot ser l'Unicaja Herbalife Canàries, i però després el Barça que no es refiï d'un Tau que ha anat tota la lliga de víctima i tenim molts problemes en tots sentits i que no es despisti.
Xavi.
Doncs vaig sentir l'Escariol que deia que el Baskonia arribava potser en el seu millor moment de la temporada. I això és una cosa ràpida, 3 partits, però si us dic de veritat, a mi així ja pot ser, però el que me fa més por de tot el quadre és que el València, lògicament, el tenim en el nostre cantó, en el cantó del Barça, dic com a culer, per tant, el Barça haurà d'estar a la seva millor versió per arribar a la final. I anem a veure com assumeix el que va passar a la Final Four, que ja sé que han passat dies, però...
Tu ho has assumit ja, Xavi, o encara no ho has acabat de pair?
No, estic encara enfurat. Bueno, perdona, però crec que sóc l'únic que va dir que guanyaria el Madrid.
Sí, sí, sí,
cert.
No vas dir de 38, però sí vas dir que és el Madrid.
No, això sí que no ho esperava. No, vaig dir que si anava tot normal, però que el Madrid té més talent físic i tècnic que el Barça, no? Però bé, aquests punts, aquests moments, aquestes clatellades, no?, també donen un punt de referència als esportistes perquè s'aixequin i demostrin la seva fortalesa mental. Estic parlant del vestidor del Barça, no? Amb professionals que cobren molts diners, sí, però s'ha de veure aviam com reaccionen i van el que han de fer, que és anar a per la Lliga per totes després d'aquest fracàs a la Final Four, no?
Jaume, com creus que pot afectar el que va passar a Milà al Barça de cara a aquesta Final Four? De cara a aquests play-off?
Home, bueno, sempre que tu segueixes una línia, no? Llavors, a qualsevol petita cosa que pugui sorgir en un partit i que, per exemple, posem el cas hipotètic que el Baskonia es posés 10 amunt, llavors et poden venir els mals records, no? Perquè tot això sí que ho tenim en ment, ha passat relativament poc temps i tens molt present, no? Que vas fallar i que no vas estar a l'alçada. Llavors, si tot va bé, a l'equip va creixent i ho va oblidant més ràpid, però en el moment que hi hagi algun moment de crisi o així, pot ser que aparegui, i és aquí el perill on psicològicament s'ha de treballar bé i bueno, no puc pensar-hi ho haurà fet perquè l'equip estigui preparat per tot.
Perquè aquests quarts tenen molta trampa, Jaume. Perds dijous, sí. I vés-te'n a Vitoria a igualar la sèrie o quedar eliminat,
Molt obert, sí, i el Nochoni que està jugant molt bé, perdona, digues, Jaume.
No, que això, que no pots tenir un disgust perquè el segon partit és ja un match ball i a camp contrari, no? Mm. Llavors, allà sí que poden venir tots els pensaments de lo que és una temporada tan llarga, de lo bé que ho han treballat, i al final, pues, la Copa del Rei per un punt, la Final Four, pues, el desastre... Vull dir, tot això et pot venir en ment, no?, si estaven en un moment de límit, esperem que no, i que tot vagi bé a partir de demà.
Us agraden uns quarts al millor de 3?
No. Més que res, no, donar-li... Ah, bueno, els quarts, dius.
Sí, sí, quarts. No. O sigui que no, la primera eliminatòria sigui el millor de 3.
No, a mi sempre m'agrada els play-offs, el més... M'encanta, el màxim partits de possibles. M'encanta la NBA que juguin 7 i 7 i a l'ACB que juguessin 5 partits i pogués ser a quarts de final. Més espectacle, més incertesa, més... No sé. Mm. Per mi el temps de play-off és el temps més xulo, més important de la temporada.
I tu, Jaume, també prefereixes
sí,
a 5?
Sí, estic d'acord que és el moment de també, com deia una mica ahir el president, de vendre, no?, i d'enganxar a la gent. Llavors, en els play-off, només cal veure la diferència que hi ha en un partit del mes de novembre NBA a un partit de play-off, no? Uh-huh. Els pavellons fan goig
i tot el muntatge és espectacular, doncs aquí s'hauria d'intentar fer el mateix.
Pregunta arriscada, eh? Qui creieu que guanyarà la Lliga?
Bé, molt arriscada, vols dir?
Bueno, no sé. No, no, dic arriscada perquè encara queden els quarts, queden les semifinals,
encara queda
tot el play-off.
No, pensava que deies per un altre sentit.
No.
Pel nostre colerisme pensava que ho deies. No, jo crec que... Dic el mateix que fa una setmana, desgraciadament, jo crec que si no passa res estrany, la Lliga l'ha de guanyar el Madrid. Perquè té un equip més... té una superioritat física i tècnica respecte, anem a dir, al Barça i al València. Per mi, clar, si no passa res jugant al límit o a la seva millor versió. I, a més a més, recordem que té el factor pista i la trajectòria que porta. Per tant, desgraciadament, pels meus colors, jo crec que Madrid és clarament favorit.
Jaume?
Sí, ara mateix, després del que va passar i tot, doncs sí que Madrid, no? Llavors, veiem a veure com van els play-offs i si el Barça surt reforçat dels dos play-offs previs com que hagi passat sense patir, llavors jo crec que el Barça estarà molt crescut i tornarem a començar de zero i serà un play-off a 5 partits amb el Madrid que ja veurem el que pot passar.
El Barça és el que afronta aquests play-offs amb més pressió i m'explico. El Madrid ja té la Copa, el València ja té l'Eurocup i el Barça o guanya la Lliga o acaba la temporada en blanc, Jaume.
Sí. Amb aquests clubs tan grans que l'objectiu és bueno, sempre diuen de lluitar per tots els títols i això el Barça ho està fent, el que sí que cada cop pesa més és tenir o no tenir algun títol. Llavors, si el Barça, amb la plantilla que té aquest any, doncs no guanyés cap, doncs sí que seria doncs una mica de decepció i jo crec que això ho saben i que necessiten guanyar la Lliga per considerar-se que hagin fet una temporada que ja l'han fet bona, però amb el regal final.
Xavi?
Jo crec que, atenció a això de la pressió, perquè el Madrid, en el suposat millor Madrid de la història i que fins i tot podia competir a la NBA i bla, 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 tot el que hem sentit, doncs es va dur una bona patacada a la final de la Final Four per segon any consecutiu. Per tant, jo crec que el Madrid té bastanta obligació de guanyar la Lliga. Igual que us he dit abans, opino una cosa, opino una altra, i jo crec que la pressió està bastant repartideta, tot i que el Barça no hagi guanyat res, no? Però el Madrid, aquest Madrid històric i aquesta generació no pot fallar la Lliga.
No, veurem què passa en aquests play-offs. Més coses que us vull preguntar. Poseu-li nota a la temporada del Fiat Joventut, que s'ha quedat a les portes de la Copa i dels play-offs. Jaume?
Home, tinc bastant de contacte amb aquest club i veient com estaven a l'estiu, jo posaria una nota bastant alta, I que per un parell de partits no s'han posat a play-off i que té molt de mèrit que amb els problemes econòmics, amb tot, els hagi sortit el que els ha sortit i bueno, entre un 7 i un 8 comptant des d'on començaven.
Xavi?
Sí, jo li poso un 8. Pensava, abans que comencés el Jaume i tot a xerrar, pensava un 8 perquè amb l'equip que tenien i pujant 3 jugadors de Deco Plata amb estrangers baratíssims, 8 com a mínim, tot i que no s'han ficat a play-off, per favor, amb l'equip que tenen, espectacular el nivell d'inversió, rendiment que aconsegueix la penya.
Creieu que Manresa tindrà bàsquet la propera temporada? Ja sigui ACB, ja sigui ALE, però hi haurà bàsquet a la capital del Bages, Jaume?
Aquesta sí que és difícil. Aquesta pregunta sí que és difícil perquè... Les coses no pinten gaire bé i bueno, ja haurem d'esperar. Esperem que sí, no? Que són molts anys amb Manresa en bàsquet i que no afluixin, no? Tot i que la cosa s'està veient molt negra.
Xavi?
Sí, molt negra. Pateixo perquè, a més, no és el primer cop, crec que ha de fer una recapitalització o buscar soci al Manresa, crec que ho ha fet també fa 4 o 5 anys. Tenim exemples d'històrics i tenim en el cap, Òscar, tu i jo tenim un club ara mateix que es diu Menorca Bàsquet. N'hi ha molts que, vull dir, que el tema històric, la samarreta, això ja no compta res amb la cruesa, no, de la situació actual, de la crisi econòmica. Per tant, per les samarretes o pel nom ja no es poden sobreviure. El deute és important.
3 milions i mig. Crec,
i és una barbaritat. No sé, a nivell de recursos, jo no veig que Manresa, si no surt un patrocinador espectacular, especial, de la zona, de la comarca, no sé. Ho veig, la veritat, preocupant, preocupant, i sobretot perquè en principi, de moment, és equip de l'EP. Ja ho ha dit el president, que a Sena de Cor no hi ha recursos per mantenir la història, i de moment és equip de Cor, i no tenim que... Bueno, sí, tenim dades per pensar el contrari, que es poden mantenir, però és una situació límit.
Acabo, em queden res, dos minuts. Poseu-li nota també a la temporada del Prat, amb la Copa, a la Deco Plata, Xavi, que coneixes bé les categories FEP, i amb l'ascens a la Decor.
Bé, jo vaig gaudir molt, conec molt les categories FEP, però deixo per la primer a un exjugador il·lustre del CD Prat, que és Jaume Comas, que encara podria estar durant canya ja.
El tema del Prat és molt, molt gran, eh?
És espectacular.
Aquest any, la temporada, bé, si hagués pujat directe i hagués estalviat els play-offs, hagués sigut de 10, però, bueno, és un 9 i mig, quasi 10, perquè bueno, un altre cop amb nanos joves, amb... Bueno, és que té molt de mèrit, perquè en aquestes lligues de Deco quasi sempre doncs, hi ha els veterans que són els que mouen el cotarro, com es diu, i aquí doncs, la generació que està al 95 segueix demostrant que són uns guanyadors, i bueno, i amb dos o tres veteranos que ajudin, doncs han aconseguit una cosa molt, molt gran.
Xavi.
I fent-ho amb un 0-3, amb el tercer partit a Palma divendres passat, a Somoix, amb quasi 4.000 espectadors, s'ha de tenir molt caràcter i molt talent, molt gent competitiu, els xavals aquests del 95, que coneix molt bé el Jaume Comas perquè hagin fet el que hagin fet, i a més una excel·lent notícia per la penya, perquè aquest grup de jugadors, jo crec que la Decor l'any que ve, per la seva progressió, els hi ve perfecte. Hauria estat fins i tot un problema no pujar, perquè són jugadors que a Plata se'ls estava quedant, alguns jugadors se'ls estava fent petita, i a CB sempre és un salt molt gran. Per tant, excel·lent notícia esportiva i, evidentment, històrica pel Prat i pel Joventut.
Doncs ens traiem el barret, ho fèiem ahir amb Carles Duran aquí als estudis de Ràdio Estel al Bàsquet al Dia, amb ell aquí a l'estudi número 1, i vaja, espectacular. I tots els adjectius que vulgueu afegir a la temporada del Prat, amb la Copa a la Deco Plata, sobre conquerida la pista del Fuenlabrada, i amb l'ascens a la Deco Oro, on segur que militarà la propera temporada. Jaume Comas, ex-ACB, periodista de la FEP, Xavi Oltra, un plaer escoltar-vos al Bàsquet al Dia.
Molt bé, una abraçada, Òscar, Jaume.
Xavi, Òscar.
I, per cert, demà parlarem de l'American Basketball Campus. Avui ens quedem sense temps amb Jordi Carretero al control. Demà, dijous, més bàsquet al dia, mateix hora, mateix lloc. Us esperem a tots. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.